Les 10 i 9 minuts, és hora de Montverd. We had a promise paid for hands and then away, both under. Aquest espai en el que mirem de respirar aire pur, de parlar de tot allò verd que ens envolta, és a dir, plantes, arbres, i ho fem sempre amb el nostre especialista, Edu Arnal. Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Com estàs?
Fantàstic. Avui estem més a ras de terra, estem fent unes feines diferents. Bé, bueno, les vistes són diferents, també.
Les vistes són diferents. Vinga, i avui anem a parlar un tema que ja fa 15 dies vam anunciar-ho, perquè el teníem pendent, i a més és un tema que abans fins i tot que fos notícia, l'Edu ja ens n'havia parlat. I avui és que parlarem de la gespa artificial i de com contamina la gespa artificial. És a dir, parlarem una mica de microplàstics, perquè més enllà de la purpurina, que saben que l'han prohibida i que no tindrem purpurina, ja, és a dir, en tindrem, però ha de ser biodegradable. És a dir, més cara, també els hi dic. I hi ha altres microplàstics, i al setembre va sortir la notícia de que es prohibiria la gespa artificial, i aleshores va ser un drama perquè van dir què farem amb tots els camps de futbol que tenim repartits pel país, que són moltíssims i que la gran majoria estan fets de gespa artificial. Bé, doncs ben bé el que es prohibeix no és la gespa artificial, no? Sinó quelcom amb el que es fa la gespa, oi, Edu?
Bueno, sí, mira, aquí, per cert, aquí rau l'error, estem com sempre una mica tapant, una mica escorrint el bulto, que es diu. Ben bé, el problema no és aquest, el que volen prohibir no és la gespa en si, com molt bé has dit, sinó és els materials que venen associats, no? Normalment per als camps de futbol, perquè el tacte sigui més esmorteït, i els pèls, a més, els pèls de la gespa quedin mirant sempre cap amunt en la mesura del possible, durant el màxim temps possible, el que feien li posaven una sèrie de gomes i de cautxús, posant un triturat molt finet, de color negre, que és el que quedava allà. Li donava una mica la textura més semblant a la gespa natural, al final, i una mica, doncs, preservava l'humitat i això, perquè sabem que la gespa en dies de calor, doncs, pot arribar a 40 graus de temperatura. És una, és una bogeria, i fins i tot crema, no? Els camps de gespa, per molt que diguin sí que no es gasta aigua amb la gespa artificial, no és del tot veritat, els camps de gespa s'han de regar, però si no és impossible jugar-hi. Vale, moltes vegades a ple estiu tampoc el reguen molt perquè si no rellisca, i no és d'acord, però sí, però sí que s'han de regar perquè si no pugen a temperatures molt elevades. I fins i tot perquè a vegades el que s'ha arribat a fer, hi ha uns productes que pots trobar al mercat que el que fan són una espècie d'esprais i de líquids que es posen amb aquests cautxús, que el que fan és reprodueixen l'olor de terra natural.
D'acord.
Vale? Sí, estem arribant a un punt que, bé, no? Llavors tota aquesta sèrie de químics i de coses que s'hi posen, i totes aquestes gomes, són el que en principi volen prohibir, no?
D'acord.
Són uns plàstics molt petits, això, diguem que s'ho emporten els crios després d'entrenar, s'ho emporten a casa, quan es posa la rentadora, tot això va a parar als desaigües, i quan plou i fa vent, doncs els propis camps es percola en les canalitzacions que van directe al mar.
Caram, per tant, són tots aquests microplàstics, aleshores, d'alguna manera, el que s'ha prohibit, o el que es mira de prohibir,
sí,
eh?
Sí, és això. En realitat, per això, de totes maneres, clar, és que el problema el tenim amb el plàstic per se, no? O sigui,
sí, sí.
El que passa és que no s'atreveixen a prohibir, perquè és una gran indústria, la del petroli, que és la que hi ha darrere, i perquè, bé, estem parlant al final de llocs de treball, estem parlant d'una indústria molt grossa, i llavors, bé, no s'atreveixen, com sempre, és un tema polític, i no s'atreveixen a fer, realment, a agafar el toro per les banyes i realment prohibir. El tema de la gespa és que jo ho he vist en escoles, jo treballant en escoles, d'estar fent servir el bufador per acabar de netejar, i es fan boles d'aquelles com les de l'Oeste, es fan boles de pelusa verda. Oh. No? Tot això és el que va parar, directament al mar.
Per tant, és el que d'alguna manera, no, explica fàcilment, perquè la gent ho pugui entendre, no? Que diu, home, però i què té a veure, no? Perquè la gent dirà, i què té a veure el material amb què està fet la gespa artificial amb la contaminació? Doncs bé, això, que aquestes micropartícules, aquests microplàstics, acaben arribant, perquè és que, de fet, tots, si mai hem trepitjat gespa artificial, allò es queda a la sabata, es queden partícules... Aquí hi ha un circuit, no? Entenc?
Sí, de cop es feia servir menys, ara també es fa servir molt el sílice, que és una sorra blanquinosa.
Sí.
vale? El sílex, que és una sorra blanquinosa molt cara de produir, molt escassa, i llavors es posa aquesta sorra per donar-li pes i que no es mogui la gespa en moments de vent i això, donar-li també una mica de textura. El sílice també és un material que és molt escàs, que és molt car, és car d'extreure i que també s'hauria d'alguna manera de regular això. Perquè ens entengui, perquè veiem una mica com va el tema del cautxú, per exemple, sovint aquest cautxú s'ha fet servir a partir del reciclatge dels pneumàtics, d'acord?
Llavors,
guai, fantàstic, estem reciclant pneumàtics, ok, superbé, els triturem, els fem més petits i els posem en la gespa. Al final, això està passant amb moltes coses, no?, amb les ampolles de plàstic, l'empresa Lego, per exemple, ha decidit deixar de fer peces en plàstic reciclats, uh-huh. És molt més car, es fan servir molt més recursos i la qualitat del plàstic al final no és la mateixa, no? S'estan trobant amb moltes coses que hi havia molta bona voluntat a l'hora de reciclar, però que no acaben de ser el que volien. No passa amb les bosses de plàstic aquestes de patata, que al final han de fer servir doncs, molt més químics perquè el plàstic sigui estable, per les tintes, per... No? Llavors, bé, hi ha com una pressa com per reciclar aquests plàstics quan en realitat el que s'ha de fer és deixar de produir-los. No?
Mm-hmm. Per tant, no es prohibeix la gespa artificial en si, sinó que aquests materials, el cautxú en concret, no?, amb el que es fa aquesta gespa artificial, entenc que hi ha alternatives, Edu, no? És a dir, per tota aquella gent que digui, home, ara què farem amb aquests camps de futbol? Entenc que ja la indústria deu haver trobat alternatives a aquest cautxú,
bueno,
no?
No ho sé. No ho sé, la veritat no ho sé, espero que sí. S'està parlant doncs, de coses més naturals, com per exemple podria ser el suro, però ja hi som. El suro on surt? Doncs dels arbres. Llavors, doncs grans extensions d'arbres que s'han de plantar o que ara mateix no existeixen per donar demanda a tot això, no? El suro es fa servir, doncs, per exemple, per aïllar cases, no? Es fa servir pels taps, es fa servir doncs, per aïllar terres, per fer terres, es fa servir per una quantitat ingent de coses i llavors cada cop té més demanda perquè és més natural, no? Els sàtés que coneixem ara que es fan servir molt, que són aquests tarugos gruixuts, aquestes plaques gruixudes que es fan servir d'aïllament exterior a les façanes de les cases.
Sí.
Hi ha sàté, s'està produint sàté. El sàté, perquè ens entenguem, és el sistema d'aïllament tèrmic extern i normalment es fan per expand, mas plàstic. Llavors el que s'està mirant de fer és de fer servir materials naturals com, per exemple, el suro. Llavors el suro està tenint ara una grandíssima demanda. Clar, si sumem els milions de quilòmetres quadrats que hi ha de camps de gespa artificial, doncs bé, estem una mica com el tema dels cotxes elèctrics. Ja es genera tanta demanda que no es pot produir prou, no? Llavors bé, jo confio que sí, que estan buscant alternatives, però jo segueixo insistint que el tema és que s'ha de fer s'ha de reduir el plàstic. Pensa que han sortit més notícies, una d'elles és que hi ha microplàstics als núvols, d'acord? Ens plou plàstic del cel, vale, va barrejat bé.
En micropartícules, és a dir, ara, clar, perquè ara algú dirà, a veure, estem exagerant. No. Ho diuen aquests estudis, però clar, són micropartícules, és a dir...
Bueno, són nanopartícules.
O nanopartícules,
pensem que els núvols i la pluja sempre necessita una partícula perquè la gota de pluja es formi, em sembla que ho havíem parlat això,
sí.
el plàstic pot ser una d'elles. Ara, a més, han trobat una altra notícia que resulta que els plàstics que s'estan dissolent i que es fan cada cop més petits i es troben en rius, en rierols i van a parar al mar, resulta que s'hi formen uns bacteris, perquè ens entenguem, ens formen uns bacteris bastant complicats, com més complicats com, poder, per exemple, els que ens han... Fem-nos la idea de que el fregall de casa el anem tirant de manera regular i el anem canviant, perquè agafa aquella olor i aquell color... No? Que ve donat per els microorganismes que s'hi formen a ells i sabem que ho hem de llançar perquè això ens pot portar malalties greus com la salmonel·losi. Perdó. Doncs, per exemple, aquest tipus de bacteris s'estan formant en els microplàstics i en els plàstics que hi ha flotant als rius i en llacs i en platges, d'acord? Llavors estan trobant que tindrem un problema greu de salut ja associat directament a les partícules que formen els plàstics que tenim sonant en les aigües. No?
Per tant, no és broma això, és a dir, al final que és clar, és veritat que no són problemes de salut immediats, no? I que vivim també en aquesta societat en què, bueno, si no m'afecta a mi ara, doncs tant me fa, no? Però clar, es tracta de que hem de pensar una mica també en el món que deixem els que venen darrere, no? Que a més en molts casos doncs, són fills, nets, és a dir, al final és família. Per tant, entenc pel que dius és que, malgrat es trobin alternatives, en el cas de la gespa artificial, eh? Malgrat es puguin trobar alternatives naturals, com ara bé deies el suro, això també té conseqüències. Per tant, en el fons, l'ideal, entenc, i ara ja no parlo de camps de futbol perquè no obrirem aquest meló, però si hi ha algú ara a casa que té una terrasseta i diu, ah, doncs mira, jo ara posaré aquí gespa artificial, entenc que això no seria la millor mesura, és a dir, no és una alternativa sostenible, entenc, eh?
No, l'ideal és buscar una alternativa
que no sigui gespa. Si no pot ser gespa natural, perquè igual aquí el clima no t'ho permet, perquè és car, perquè l'espai, pel que sigui, doncs la gespa artificial entenc que no és una alternativa sostenible?
No ho és. Això, a veure, estem una mica com sempre, no? El tema és que s'ha potenciat molt el tema de la gespa artificial i a vegades doncs per part fins i tot de l'administració, per el tema de l'estalvi d'aigua i tot això, quan en realitat no ho era, bàsicament perquè és un negoci. Llavors, és un negoci força lucratiu. La gespa artificial no és barata, no és pas barata, no sé si deu sortir entre 30 i 50 euros al metre quadrat col·locat. Hi ha gent guanyant-se molt bé la vida col·locant gespa i el que fan és promoure com bojos que la gespa artificial és l'alternativa a la sequera. Llavors, estem una mica com sempre, no? També hi ha gent ara que arrel de les caigudes dels arbres que hi ha hagut a Madrid que va haver-hi una mort o que va caure un arbre que està a principi de setmana, va caure un pollancre en una escola i tal. Bueno, hi ha gent que es dedica a anar per les cases a dir que yo te vos saco este pino que lo veo inclinado y que es peligroso, no? Que puede ser peligroso. I llavors, al final, quan una cosa et reporta diners, doncs l'ètica passa en un segon pla. I ha passat una mica amb la gespa artificial. Tot just el tema del plàstic acaba de començar. O sigui, diguem que fa 3-4 dècades que vam començar amb la bogeria del plàstic, o 5, sobretot aquí als Estats Units, i tot just ara estem començant a veure les conseqüències. Això va per llarg. O sigui, l'única opció que hi ha ara mateix és la de deixar de produir-lo. Llavors, bé, entenc que i que hi ha coses que s'han de fer en plàstic, no? Els cotxes, molts utensilis, s'ha de fer en plàstic perquè no hi ha alternativa, però són cotxes, són coses de llarga durada, que durant 10, 20, 15, 20 anys, el que s'acaba és amb els envasos. No pot ser que les galetes, els paquets de galetes, vinguin cada galeta envasada amb un envas de plàstic.
Sí, i per comprar pomes, home, no cal, eh? Que cada vegada això és terrorífic. De debò que és terrorífic que cada vegada més els... és que supermercats, però és que fins i tot botigues de fruites i de verdures hi han paquets plastificats amb dues pomes a dins o una poma individual o dos, tres pomes. Sí. És que què costa agafar tres pomes a granel? És terrorífic.
Venen taronges pelades envasades en plàstic.
Clar, és que...
com si l'envàs propi de la taronja, la pell no fos un envàs prou bo. Ens fa mandra pelar la taronja, però no ens fa mandra obrir el plàstic, no?
És veritat que cal consciència aquí, diguem, ciutadana, d'evitar tot el possible tots aquests envasos que són innecessaris, perquè són innecessaris, És a dir, per comprar dues pomes no cal un plàstic a banda que et separi dues pomes o quatre, i et fan un paquet preciós de quatre... No cal.
Sí. Productes ecològics i tot. Bueno, pensa que això ho podíem parlar, que volia fer una proposta de que podíem parlar algun dia fins i tot del greenwashing, no? El que està passant amb els gots...
Sí, no, ho apunto, ho farem.
Els gots de paper per endur, tot això és greenwashing, al final incrementant. No estem arreglant el problema, sinó que l'estem fent perdurar d'una altra manera, no?
És terrorífic i és veritat que cal una mica de consciència i el que dèiem, era un article crec que me'l vas passar tu, que es titulava "La purpurina és la punta de l'iceberg". Doncs ben bé és així, és a dir, la prohibició de la purpurina, que clar, ha semblat quelcom superficial, jo crec que Sitges sí que tindrà afectació, perquè això d'un carnaval sense purpurina és poc imaginable, no? Caldrà buscar alternatives o anar a buscar, evidentment, doncs aquesta purpurina biodegradable que n'hi ha, que existeix, òbviament serà més cara, seguríssim, perquè segurament la seva producció també serà més cara, però això que a algú li pot semblar quelcom superficial és això, la punta d'un iceberg enorme, que continua per la gespa artificial, no? I que, doncs, cap al final ens porta a això, que cal reduir la creació de plàstic, és a dir, l'ús del plàstic s'ha de mirar de reduir, sobretot en allò que és innecessari, no? I la gespa artificial, i aquí entraríem, no? És necessària la gespa artificial? És que aquesta és la gran pregunta,
Bueno, Carola, jo entenc que per... Home, han guanyat molta qualitat. Jo no sóc gens futbolero, però entenc que ha guanyat molta qualitat els camps de futbol de la terra aquella que els meus amics jugaven quan anàvem al col·le, jugant tots allà a la Blanca, aquells camps de terra, que tornaven tots amb els genolls rebentats i tots pelats i tot ple de pols i tot brut, que allò també relliscava, que al final era molt dur. Entenc que ha guanyat moltíssima qualitat, no hi ha color, vull dir, la diferència és enorme amb la gespa artificial. Però bé, poder que el dia trobar, no sé... O sigui, jo et compro que, per exemple, em deixis de fer tots els parcs públics amb gespa, però, en canvi, la gent que juga a futbol pugui tenir camp de gespa per desenvolupar l'activitat. Allò, en concret, els camps de futbol. Jo t'ho compro. Però llavors estem parlant de que totes les cobertes, per exemple, dels camps de futbol, els poden omplir totes de plaques solars i, a més, siguin totes de captació d'aigua. Que sota els camps de futbol, a sota les grades, sota els vestuaris, siguin grans dipòsits d'aigua que recullin la poca aigua que cau i amb allò ajudi a fer una mica un reg més sostenible. No? M'entens? Vull dir, sí que... entenc que per segons quines activitats pugui ser un camp de gespa, no? Vull dir, hi ha camps de golf oberts que jo, això personalment, bueno, el camp de golf també és un altre tema, no? Però que el futbol, que hi ha tanta gent que hi juga, el rugby, que hi ha tanta gent que hi juga, l'hoquei i herba, que hi ha tanta gent que hi juga, no? Entenc que tenir unes instal·lacions concretes en cada poble, al final, si tu el que fas és reduir tota la despesa innecessària en molts parterres i en molts parcs públics que són totalment innecessaris i redueixes i treus d'allà la gespa, pots posar-la en els llocs on realment donin un servei.
Per tant, d'alguna manera, prioritzar, no? És a dir, prioritzar, dius, si hem de tenir gespa, no? O doncs que sigui en aquells espais que realment doncs, tenen molt més sentit, no? De fet, clar. I la gespa que hi ha Sitges ara, i com deu passar a molts altres, ha estat marrón, és una gespa que, clar, després ens passa això, a més a més, que és que posem gespa i tenim gespa 5 minuts, perquè...
Clar, si és que al final hem de viure una mica hem de començar... El canvi ha de ser una mica canvi social, com tu dius, i adaptar-nos a que cada estació de l'any té les seves coses. Hi ha una estació de l'any en la que les zones de verdes estan marrons, doncs estan marrons. I ara a tardor ha plogut i tal, igual tornen a estar verdes, doncs tornen a estar verdes. I llavors tornen a estar marrons a ple hivern i a la primavera tornen a estar verdes, doncs tornen a estar verdes. Hem de seguir una mica com funciona tot plegat, no?
El ritme de la natura, no?
El ritme de la natura.
I adaptar-nos a ell, nosaltres, no? No al revés, no? Que una mica entenc que és el que intentem fer, no? Que sigui la natura que s'adapti a nosaltres i nosaltres no a la natura, no?
Clar, és que a més després resulta que fan zones de gespa i a tot arreu posa cartells que no es pot trepitjar.
No,
bueno, però escolta, m'estàs fent unes extensions brutals que consumeixen una quantitat de recursos brutals, d'adobs, de tallar la gespa cada setmana o cada dues setmanes, de quantitat d'aigua ingent que es necessita per mantenir allò verd i tal, i resulta que no ho pot fer servir ningú. Escolta, no es pot trepitjar, no pots fer pícnics, no pots fer res, però escolta, doncs, llavors no em serveix de res, no?
Clar.
Siguem una... S'ha d'aplicar
una mica...
Sí, que
no és com els parcs de Londres, que tu vas a Londres i clar, que hi ha aquells parcs de gespa, òbviament allà el clima és diferent i és molt més fàcil per ells mantenir-lo verd, però clar, aquells parcs es trepitgen, són parcs per la ciutadania, diguem, és un gaudi ciutadà.
Sí, de fet dels ja t'ho diré, dels Pirineus cap amunt funciona així. Ja està, hem de tenir clar que vivim dels Pirineus cap a baix. I llavors, tret de la façana cantàbrica, la resta ens hem d'adaptar una mica al que hi ha. I no estressar-nos, doncs, perquè les rotondes o alguns parcs estiguin marrons una certa part de l'any. De fet, hi ha plantes totalment adaptades al nostre clima, que si vas passant una desbrossadora tant en tant, marró la zona no està.
I que a més, escolta'm, el marró és un color meravellós. Li tenim com mania al marró en general. És un color que està menyspreat i és un color que es tracta malament. I el marró és un color fantàstic. És a dir, també...
És un color fantàstic. Bueno, està dins de la cadena temporal
de lo que
ve a ser una mica...
I és un color càlid, és un color que ens aboca també doncs, això, al moment que estem. No? Ara la tardor doncs, aboca doncs, això, tons marronosos, no? És el que aboca.
Sí, clar, és que pensa que molts pobles, per exemple, s'està deixant de veure aquest color, que a mi em sembla fantàstic, perquè, per exemple, el que fan és poden els arbres abans que caiguin les fulles perquè les fulles que es remolèstia, no? I llavors, veure un terra tot marró de fulles, a mi em sembla fantàstic, però clar, em diràs que tu ets un hippie, bueno, doncs vale, doncs poder sí, no?
Clar, és que quan ens molesta tot allò que és natural i que té un ritme de vida natural, potser hem de fer també una mica de reflexió. queda clar que, hi ha, que tot té que haver un equilibri, no? Però clar, els arbres tenen, són éssers vivents també, no? És a dir, tenen el seu ritme, no? I doncs els hi han d'acordar les fulles, s'han de posar verd,
sí,
marrons, treuran fruit, cauen boletes,
acullen
ocells, és a dir, tenen una raó de ser i després ens netegen l'aire, és a dir, tenen una raó de ser també.
Sí,
per tant,
hem de tornar a integrar tot això una mica en la nostra vida. Sí, sí.
Edu, per acabar, vinga, una notícia que volem comentar perquè és que el titular és molt xocant, eh? Diu: zoològic ja no alimenta els seus animals amb fruita degut a que conté molt de sucre.
Sí, 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 sí. Això, jo quan hi ha aquesta
notícia... Això és Austràlia, fa, no és aquí, eh?
Sí, és a Brisbane, això és a Brisbane, fa ja un temps d'aquesta notícia, i res, volia enllaçar-la una mica amb tot el que parlem moltes vegades. No sé si al final vam acabar parlant un dia del gluten, no?, de la concentració de gluten perquè s'havia modificat, no?, que ara hi ha molts més celíacs, senzillament perquè el gra original té 3 vegades menys gluten que el gra modificat que tenim avui en dia, no? Uh-huh. Llavors, ha passat una mica el mateix, no sé, havíem parlat també dels plàtans. Els plàtans, per exemple, no tenen res a veure, absolutament res a veure el que són ara amb el que són originalment. Pensem que aquells 3 puntets negres que hi ha al mig, allò en teoria són les llavors. Les llavors són grans com la, perquè ens entenguem normal, d'un plàtan són grans com la ungla del dit petit, i de fet en un plàtan hi ha molta més llavor que no pas carn, d'acord? Llavors encara estan buscant com ha estat possible aquesta mutació i aquesta especialització, perquè al final nosaltres podem acabar menjant els plàtans tan carnosos que tenim. No està clar que hagi estat només mà de l'home, vale? S'està investigant, però que tinguem clar que l'home ha tingut, i la dona, perdó, ha tingut un paper essencial en tot el tema de fruita. Havíem parlat de per exemple, les maduixes, els maduixots com els coneixem ara, ja ho vam comentar, que és fabricat artificialment gràcies a l'associació d'una empresa francesa i americana, ja fa unes quantes dècades. El maduixot com a tal, l'entenem així, gros, no existia.
El que existia era la maduixeta, la petita, la silvestre aquesta.
Exacte, que si vas a comprar una planta per posar-te-la allà al balconet o així, és la maduixeta de bosc que li diuen. Són unes maduixetes molt petites, molt gustoses, molt bones. Jo recomano tenir una planta, és molt fàcil tenir-la a casa. ¿Vale? Llavors, el tema és que el problema que hem tingut és que el primer és que els animals no només s'alimenten de fruita tot l'any, sinó que ells funcionen normalment per estacions, igual que havíem funcionat nosaltres. Ara mengem pebrots tot l'any, mengem carbassó tot l'any...
Sí,
mengem,
per temporada, no?
Exacte, mengem tomàquet tot l'any, es menjava només per temporada. Què passa? Que en els zoos s'alimenta, com que saben que els hi va bé, certament, i que els hi agrada molt la fruita, i que ho deixen molt menjar-la, doncs se'ls dona fruita molt més sovint del que toca, no? Com nosaltres, que mengem fruita tot l'any, quan en realitat només hauríem de menjar-la quan és l'època. Això és un tema superimportant. Però no només això, sinó que la modificació aquesta genètica que els hem fet per treure cada cop una millor fruita i més resistent i més grossa i més sucosa i que ens entri més pels ulls a l'hora de comprar-la al mercat, el que fa és que les concentracions de sucre siguin molt més altes, no? Diguem que aquestes concentracions de sucre les fabriquen els arbres perquè aquella fruita sigui més sucosa, perquè vingui algun animal, se'l mengi, pugui disseminar i escampar la llavor doncs el més lluny possible, doncs per garantir la perduració de l'espècie. Doncs, bueno, aquesta modificació genètica que hem fet nosaltres encara ha fet que siguin molt més grans i continguin una concentració de sucre molt més alta.
Tant que estan, en aquest zoo australià, estan retirant la fruita de la dieta d'aquests animals, perquè la intervenció humana ha modificat la genètica de totes aquestes fruites fins al punt que els nivells de sucre d'aquestes fruites és ara excessivament elevat per les dietes d'aquests animals.
Sí, sí. Els monos tenen mono, perquè ens entenguem. Ara resulta els animals s'han tornat
tenen mono de plàtan, els micos.
Tenen mono de... Exacte. S'han tornat addictes a aquestes fruites. No volen fruites amb menys concentració de sucre.
Bé,
volen fruita.
Poca broma, fruita. Això ara, perquè, mira, però podríem això lligar-ho amb la nostra secció d'hàbits saludables i nutrició, perquè, de fet, és el que ens passa als humans, que és una recomanació que sempre fan aquí els nutricionistes, que, per cert, aquest any canviem de col·laboradora, serà l'Alba Vigó, que ens acompanyarà a partir de la setmana vinent, però ho diuen sempre: des de ben petits hem de mirar de no ensucrar ni endolcir els aliments, perquè el que fem és habituar el nostre paladar, i aleshores arriba un moment en què necessitem aquesta quantitat de sucre, perquè si no, no ens agrada el gust, o no ens sap a res, etc. Doncs això una mica és el que els ha passat a aquests animals, eh? Els hem habituat a uns plàtans, en aquests micos, no? Uns plàtans molt sucosos i amb molt més sucre, i clar, ara tenen aquesta necessitat de sucre, perquè ja sabem que el sucre genera com aquesta addicció, no? Aquesta necessitat, genera necessitat. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la intervenció humana el que fa, eh? Potser que ens controlem una mica.
Sí, sí, pensa que això ens ha passat amb tot, eh? Les taronges és una invenció humana, tot ve de la mandarina, les llimones, o sigui, tot, o sigui, les cireres tal com són, tot, absolutament tot ha estat retocat. Els plàtans, com els coneixem nosaltres, ara ja poder sí, però fins no fa massa els plàtans com els coneixem nosaltres a la natura no existeixen, no existien.
Només per reflexionar, poden seguir menjant plàtans?
Sí.
A poder ser que no vinguin embolcallats amb un plàstic, no és necessari. No és necessari.
Sí. Els compres ecològics i ben embolicats amb plàstic. És un...
Terrible. M'apunto el tema, allò del greenwashing, i en parlarem en 15 dies, en parlem, Edu.
Fantàstic.
Moltes gràcies.
Un plaer.
Igualment, adeu-siau.
Bon dia, adeu.